al Cafè de la Ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Passant 7 minuts del punt de les 8 del matí, comencem el repàs de les qüestions destacades del dia. La Unió Europea espera recaptar 140.000 milions d'euros amb les mesures extraordinàries per frenar la crisi energètica i econòmica derivada de la guerra a Ucraïna, tot plegat a través de la limitació dels ingressos de les companyies elèctriques i d'una taxa sobre els beneficis extraordinaris de les petrolieres. Ho ha explicat en les últimes hores des de la Comissió Europea la presidenta Ursula von der Leyen. Però en què ajudarà la butxaca dels ciutadans i quines conseqüències poden tenir unes mesures com aquestes? Mirem d'abordar-ho en els pròxims minuts. Ho fem conversant amb la Laura García, de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Quina importància li dona a l'anunci fet ahir per part de la Comissió Europea d'aquestes mesures de contenció a través de la limitació dels ingressos de les companyies i d'aquesta taxa sobre les petrolieres?
A veure, bàsicament, les declaracions d'ahir de la presidenta de la Comissió Europea, de la Ursula von der Leyen, és una declaració de principis, no? I una invitació a seguir estudiant tota una sèrie de mesures que d'alguna manera han d'ajudar a esmorteir el que seria la pujada dels preus de l'electricitat. Caldrà veure les pròximes setmanes, sobretot a la cita del dia 30 de setembre, en la que es debatran aquestes mesures pels 27 països, com s'acaben concretant de manera efectiva i aquests titulars, doncs, com acaben, és a dir, com s'acaben traduint a la realitat, no?
Clar, fins ara s'ha parlat de l'excepció ibèrica, que es va posar en marxa, que n'hem parlat també amb vostè en alguna ocasió, s'ha parlat de posar taxes a les elèctriques. El mecanisme ha de ser aquest? És a dir, de quina manera s'han de contenir els preus i si al final el que fa falta darrere fons a tot plegat és una reforma en definitiva global de com calculem el preu de l'energia o de com produïm aquesta energia?
Evidentment que ara estem en un moment en què cal prendre mesures d'urgència perquè els preus que s'estan cotitzant de gas i els preus que s'estan donant per conseqüència a nivell elèctric no són sostenibles, no? per la nostra societat, ni a nivell domèstic per totes les famílies, ni a nivell empresarial pel teixit industrial. És a dir, són uns preus que són completament insostenibles. Llavors, és evident que aquí cal com dos marxes, no? És a dir, en un primer nivell, doncs, mesures immediates d'intervenció que d'alguna manera permetin relaxar aquests preus i en una segona fase, doncs, començar a reformar aquest sistema de cassació, de veure de com es defineix la fixació dels preus de l'electricitat i veure com s'adequa a aquesta nova realitat. Hem de recordar que la metodologia actual fa més de 20 anys que està implantada, val? I per tant les condicions i el context eren un, i ara això ha quedat superat una mica per les noves condicions. Per tant, cal que la nova metodologia que s'implanti no només estigui consensuada pels 27 països membres, sinó que d'alguna manera reflexi les noves condicions de contorn en les que estem immersos.
I això passa, entenc, per valorar diferent el que és l'energia renovable, no? Segurament.
Bé, caldrà veure com, de fet, hi ha diferents tipus d'opcions, no? per implantar metodologies, i el tractament de les renovables, que a més serà el puntal de la transició energètica i serà d'alguna manera el centre, cal veure que estigui ben remunerat, garantir la inversió privada i que d'alguna manera els preus siguin competitius per tota la societat.
Clar, i en aquest sentit, ara a l'editorial del programa explicàvem que potser el que calia és que realment la facilitat o la manera com s'incentiva que els ciutadans, doncs, posin plaques solars o apostin per l'energia solar en un país com el nostre a casa seva sigui més senzill. Realment és un mite o cada vegada és més senzill o realment costa molt instal·lar energia elèctrica ara mateix a casa nostra?
Cada vegada s'estan simplificant molt els tràmits, és a dir, cada vegada més tot el que és tota la legalització, tot el tema d'autorització, vull dir, és una cosa que s'ha simplificat molt i més a nivell domèstic. El tema és que no tothom té la disponibilitat ni té la possibilitat de poder instal·lar-se plaques a casa seva, és a dir, cal unes condicions determinades i de vegades en nuclis urbans que estan que són molt densos a nivell de població, doncs diguem que la possibilitat de tenir i la teva autonomia, no? Amb la teva instal·lació, doncs, ha de ser compartida i realment el percentatge d'energia renovable que pots obtenir, doncs, és poc en relació al teu consum. En definitiva, jo penso que la instal·lació d'energies renovables és un imperatiu actualment i s'ha de fer a dos nivells, no? És a dir, a nivell domèstic, a nivell de tot el que seria les teulades per una banda, és a dir, més en petites instal·lacions, i per altra banda en grans parts de generació, perquè si no, d'altra banda, no aconseguirem aquests objectius i poder desplaçar les energies més contaminants, és a dir, les centrals més contaminants del que seria el mix de generació elèctric.
Clar, en aquest sentit, moltes vegades s'explica que Catalunya no ha fet els deures, no?, en aquest àmbit, que no ha acabat d'instal·lar aquests grans parcs de generació per aprofitar les potencialitats energètiques que pot tenir la nostra climatologia, per exemple.
Sí, aquí realment a Catalunya el ritme d'implantació de renovables, per un conflicte territorial, bàsicament, i per una falta d'entesa, doncs no ha sigut el desitjable. I, de fet, per poder arribar als objectius que es plantegen, doncs cal un esforç molt important en els pròxims anys. Aquí és fonamental un pacte entre el territori i els diferents agents, no?, perquè realment s'ha de poder compatibilitzar el que serien totes les activitats i el que seria l'ús del territori i dels diferents espais.
Clar, en aquest sentit, una de les qüestions de les quals parlava ahir també a von der Leyen era en la línia d'una reducció del consum elèctric. Mm. Clar, d'això també se n'està parlant molt, i no sé si estem en condicions de reduir el consum elèctric realment, o tal com hem construït el nostre món a dia d'avui, una reducció del consum elèctric és molt i molt complicada.
L'eficiència energètica és fonamental, o sigui, és un vector que hem d'implantar a tots els sectors de la nostra societat, val? Perquè realment hem d'optimitzar el nostre ús energètic. Ara bé, la proposta que es va proposar de reduir el consum elèctric del 10% en tots els països de la Unió Europea i en particular el 5% en hores punta, és quelcom que és difícil d'alguna manera de comptabilitzar, no? És a dir, el consum elèctric depèn de moltes variables, com és la climatologia, és a dir, en funció de la severitat climàtica que tinguem un estiu o un altre, doncs, evidentment, el consum, tota la demanda, té un nivell o té un altre. També depèn de la productivitat, és a dir, si les empreses tanquen, evidentment, el consum cau. Vull dir, per tant, quan parlem d'estalvi energètic sempre és en termes relatius i sempre és en relació a una referència, a unes condicions de control determinades. Per tant, aquests percentatges, bueno, seria interessant que sigués una mica com tot això es comptabilitzarà i com es mesurarà perquè realment aquest valor doncs sigui real, no? És a dir, que tots, quan parlem d'un 10% d'estalvi, estiguem parlant de lo mateix.
Clar, perquè a més, en el pas que s'ha fet en els últims anys és que, per exemple, moltes de les llars funcionin a dia d'avui al 100% elèctriques. Clar, en domicilis en què passa això, a les hores punta, amb fred, és molt difícil que baixi el consum elèctric.
Sí, efectivament. Aquí cal veure, no? Perquè és difícil una mica generalitzar perquè caldrà doncs veure quines són les característiques d'aquesta casa, no? És a dir, si té possibilitats de ficar fotovoltaica, doncs que sigui tot elèctric, doncs bueno, no és un problema perquè pot aprofitar i pot intentar adaptar el consum a les hores de més generació. El que és una realitat és que els preus que s'estan donant a dia d'avui a nivell elèctric amb tot el tema del gas és un problema molt greu per les famílies i que els problemes de pobresa energètica, de no poder pagar les factures elèctriques i de gas, és una cosa que s'anirà donant els pròxims mesos i que, per tant, cal abordar-ho de manera frontal, no?, per veure com es dona sortida. I bueno, evidentment, tot el que sigui eficiència energètica s'ha de fomentar. Tot el que seria temes de rehabilitacions energètiques en zones que les qualitats constructives doncs, bueno, no són de gaire qualitat pel moment en què es van construir, doncs també intentar-ho reforçar i a veure si de mica en mica doncs, anem reduint aquesta intensitat energètica a l'hora de fer les nostres activitats.
Doncs un repte de futur, no?, segurament el que es planteja i que la canvi de concepció de moltes maneres de fer, no?, de tots plegats.
Sí, la veritat és que tenim un repte per endavant. Cal ser molt conscient de que l'energia i l'aigua, o sigui, no és només l'energia, és un recurs escàs i que per tant cal una racionalització. I llavors, per altra banda, hem de demandar, hem d'interpel·lar els nostres representants, els nostres polítics, perquè realment es faci una gestió d'aquesta crisi adequada i que d'alguna manera doncs, es doni suport sense grans danys estructurals pel camí. I bueno, és el gran repte que tenim per endavant. Bueno, veurem com va la reunió del 30 de setembre, a veure quin acord, i el que és fonamental és que tots els països, els 27 països membres de la Unió Europea, es posin d'acord una política energètica comuna, anar tots a una i a prendre decisions valentes pel moment en el que estem, no? És a dir, al final, bueno, una mica el benestar de tota la Unió Europea està en joc, no?
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Laura García de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies.